És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 220, el setè de la vuitena temporada. Avui parlarem de Code Week, la iniciativa europea per a promoure la programació i que es du a terme aquesta setmana, on Catalunya té un paper important, i de la que parlarem amb els professors de la UPC, Jordi Delgado i Miquel Barceló. I també ens acompanyarà després a la tertúlia l'empresari tecnològic Josep Ruan.
Paradigma.
En temps de tertúlia, el programa 60 minuts de la cadena CBS entrevista el director de l'FBI que es queixa que l'encriptació dels telèfons intel·ligents de Google i Apple impedeixen la investigació criminal. Per altra banda, Apple convoca una nova presentació el dijous 16 d'octubre en previsió de nous iPads.
Aquesta vegada sense contraprogramar Mossega la Poma.
Exacte,
sempre ho fan en dimarts per la tarda.
És que ja li vam dir al Tim Cook, no ho facis més.
M'estoy quedando con tu cara.
Bueno, com sempre, aquest programa t'arriba gràcies a Capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma rep també el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de ratolí, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més.
Molt discutible que si es parla de programació sigui un ratolí.
Mira, no se m'acord.
Millor una tortuga.
Millor una tortuga, però així ja la vam fer el dia del logo.
Era la tortuga.
Fas bona fila, Miquel. Saludem a totes les emissores. Ah, no, perdó, al control tècnic Rubén Cervilla.
No saludes cada setmana.
Ara us saludaré quan entrem a la tertúlia. Ai, quan entrem a l'entrevista. Al control tècnic Rubén Cervilla.
Bon dia.
Hola de nou. Redacció Raül Arribas.
Hola.
Coproducció Marc Alier.
Hola.
Direcció, conducció, producció, qui us parla, en Tomàs Manzanares.
I ara sí que saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i els amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
I no saludem a les emissores
que
no ens remeten.
Tomàs,
estic molt content.
No m'estranya.
Estic molt content. I aquesta setmana estic molt content per les iaies. Perquè tinc dues notícies sobre iaies molt importants. La primera és que hi ha hagut una iaia de 114 anys que va tindre que fer el mateix que fan les adolescents, els nens petits, per poder entrar a Facebook, que és mentir sobre la seva edat, perquè es veu que si és nascut abans de 1905 no et pots donar d'alta a Facebook.
Molt bona.
I aquesta iaia s'ha tingut que donar d'alta, ara ha tingut que mentir sobre la seva edat. Una cosa fantàstica.
Ara entenc per què no hi sou.
Exacte. L'altra és perquè vaig estar mirant l'altre dia una conferència d'un senyor que es diu Sugata Mitra, ara que parlem del tema de l'educació de nens petits. Aquest senyor és aquell senyor que va fer l'experiment del forat a la paret, posant un ordinador, donant-lo als nens que estan en els suburbis, en aquests barris tan marginals de la Índia, i va arribar a la conclusió que els nens, entre ells solets, aprenen, li poses un ordinador i encara que no sàpiguen anglès, per poder fer servir l'ordinador, aprenen ells anglès directament a l'obesti. Llavors van veure que l'aprenentatge, simplement deixar-los l'ordinador connectat a internet i ells que col·laboressin, no n'hi havia prou. I llavors va dir, potser el que fa falta és posar professors, però no, va trobar una cosa molt més interessant. Va agafar i va dir, els nens, per aprendre bé, no necessiten professors, necessiten companys, necessiten un ordinador i necessiten iaies.
Ah, i va posar iaies.
I el que va fer va ser agafar, va posar un anunci a Anglaterra i va dir, si ets una iaia anglesa i tens internet i possibilitat amb una webcam i tal, doncs presenta't, si vols fer de voluntari ens ajudaràs. Llavors les iaies amb webcams els hi fan de iaia en els nens que estan en els suburbis de la Índia, perquè els simplement va dir, ah, que bé que ho has fet això, molt bé. I es veu que els nens milloren el seu aprenentatge d'una manera fantàstica. O sigui, el que hem de fer és despedir a tots els professors i donar la feina a les iaies.
És el millor lloc per dir això,
Sí, aquí més avui. Tenim tres professors, aquí a l'UPC. Res, només necessitem iaies.
I en Josep també fa de profe de tant en tant.
Sí.
Ja no.
Només iaies?
S'ha curat.
S'ha curat. Molt bé, doncs...
Què us sembla això de les iaies?
Està bé, és una bona cosa, no?
Ja, és un dels
TED Talks. La norma, que és el que sempre funciona bé.
El David també compta?
També, suposo que també, però les iaies encara
aquí
millor.
Doncs això, benvinguts a Mossega la Poma, aquest programa dedicat avui a la tercera edat.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, a taula, amb els ja amics i coneguts i que han vingut ja moltes vegades.
Aquí, I vindran més vegades.
Jo crec que en Miquel, com a mínim, un cop per temporada, si fa no fa...
Sí, en Jordi només ha vingut una vegada.
No, més
dues. Ha vingut ja dues vegades, no?
Doncs això, Jordi Delgado, Miquel Barceló i sense micro, castigat avui en Josep Ruano.
I és curiós que vulguis que torni, eh, Marc? Perquè els dies que venen tens una feinada prèvia de guió espectacular.
Sí, sí, vamos.
Us juro que em cap el guió de tot el programa en una pantalla de mòbil.
Igual que la Sílvia.
És una pantalla d'iPhone.
Sí, sinopsi del convidat. Benvingut. I acabem aquí la conversa.
L'excusa de portar-los és el...
Sí, a veure...
Expliquem bé això del Code Week.
Aquesta setmana estem aquí a l'UPC organitzant una jornada sobre, en diem, els reptes de la programació. No sé com n'hem anomenat, un nom així. Però que bàsicament el que es tracta és que hi ha un projecte europeu que el que intenta és fomentar l'aprenentatge de la programació, com diguéssim, com una competència essencial pels nens. Sobretot perquè... La programació ensenya doncs, la resolució de problemes com una competència normal.
I és més com una forma de pensar que no per la programació en si...
Jo sempre parlo de l'algoritme aquell horrorós de resoldre arrels quadrades, que al final és aplicar un algoritme, quan l'interessant és la capacitat de crear els teus propis algoritmes per resoldre problemes. Sí. I, bueno, i tenim aquí en Miquel Barceló, doncs, que és professor de la UPC, i quantes coses més ha sigut doncs, enginyer en la BUL, és editor de ciència-ficció, és autor de ciència-ficció... Bueno. I tenim en Jordi Delgado, doncs, que és professor també de la UPC, que a més és amic d'Anonymous.
És amic d'Anonymous,
col·labora amb el CityLab en fent sobretot temes d'Scratch i de Small Talk, per tant està molt implicat en tema de formació de nens i nenes, i per tant doncs, els he convidat perquè ells sí que tenen coses que explicar en aquesta jornada, i evidentment com que no em diuen mai que no és res, veniu a fer una jornada, veniu a mossegar la poma, ells sempre venen.
De totes maneres, aquesta setmana del Code Week 2014 a Europa és una cosa que es munta d'alguna manera, és de l'11 al 17 d'octubre, i té la voluntat aquesta d'estimular el fet que es faci codi, que es programi. No? Però la raó bàsica no és aquesta que estàveu dient, almenys pel Code Week, és el dir, bueno, ja que vivim en un món tan mediatitzat per la informàtica, on fins i tot les interaccions entre sers humans és bàsicament a través dels ordinadors, doncs l'argument és dir, aprendre a codificar ens ajuda a entendre com funcionen aquests serveis. O sigui que és el vell argument de sempre de a la societat de la informació els ordinadors són tan importants que hauríem de instrumentalitzar l'educació quelcom que apropi a tothom el que donen els ordinadors. Pot ser programar, pot ser utilitzar, pot ser... Ui! Poden ser moltes coses.
Havia un debat molt interessant abans de cobrir-se micròfons aquí amb vosaltres dos, buscant una mica l'essència de què és el programar i sobretot recordant una mica els vells temps, de les nostres èpoques, que el primer contacte amb l'ordinador suposava començar com a mínim si no a codificar, gairebé a codificar, no? Amb els basics que teníem amb els ordinadors antics, amb els TPMs i els MS-DOS.
Sí, un cop cansaves de jugar als jocs de sempre amb el casell.
Que només eren dos o tres.
No tenies més remei, no podies fer res més. De fet, el primer IBM PC que va sortir, el primer de tots, també arrencava amb un basic. Sí. Després va començar a arrencar amb l'MS-DOS normal. Però el primer que va sortir de tots també arrencava.
Engegava en basic directament.
Sí.
I hi havia una cosa que en aquella època...
Hi havia
època
un xip de basic i tot.
Sí.
O sigui, un xip físic que portava el basic.
El que era molt xulo que hi havia revistes que portaven programes de jocs escrits.
I tu els repicaves i els poques que eren per modificar jocs.
I llavors el que feies és et picaves aquell joc. I llavors jugaves una mica, però evidentment com que, jo què sé, 3, 4, 5 pantalles de codi, el joc era molt simple. I llavors el que era divertit era començar a tocar el codi del joc perquè el joc es comportés de manera diferent.
Sí, però almenys els poques, us recordeu que quan te'ls miraves, segons quin joc eren curtets, però a vegades hi havia una sèrie d'instruccions i llavors posava data i i començava a picar números com un animal durant pàgina i mitja, que com, només que t'equivocessis amb un no funcionava.
Impossible no equivocar-se.
Sí, sí, sí.
Però bueno, vosaltres més, aquí esteu parlant ja del món de PCs, de PCs amb cassets, si voleu, etc. No? Abans hi ha uns primers intents d'alfabetització informàtica, que és un nom que ara fan servir els argentins, diguem, en lloc d'alfabetització digital, no sé per què, que és el que està de moda, que era quan es va començar a fer el que dèiem abans en broma de la tortuga, diguem, el Papert i una sèrie de gent més inventen el logo el 67 i això introdueix la idea de a les escoles, primària i tot, i secundària, s'introdueix, diguem, ensenyar a programar a base d'una tortuga que es mou. I això suposava que tenia que donar coneixements de matemàtiques, de lògica, etc. Jo aquí recordo, per exemple, que començaments dels 80, 80, 81, 81, 82, a l'escola Aula, gent com el Josep Casanovas d'aquí, la Pilar Conesa, la Diana Garrigosa, la dona del Pasqual Maragall, el Xavi Kirchner, van preparar cursos d'això amb el logo. No? Llavors això es va escapolir, es va anar deixant anar, perquè el resultat, home, era molt espectacular, l'escola Aula i aquestes escoles pijes o progres acabaven dient, home, és que nosaltres ensenyem informàtica, etc. No? Era com una cosa per reclutar més clients, per dir-ho d'una altra manera. No? Però té molts més problemes del que sembla. Jo recordo haver provat una cosa tonta, que és, amb la tortuga, per exemple, doncs dibuixar un triangle equilàter, era dir, fes 3 vegades, avançar 30, girar 60. Tu fas això 3 vegades, surt un triangle equilàter. Llavors, clar, portat per lo que deia el Seymour Papert, dius, bueno, ara intentarem parlar de conceptes de semblança geomètrica, no? Per tant, que vegin què és un triangle més gran. I llavors, quan li deies als nens, bueno, jo ho havia provat amb nanos d'un amb un a casa, no? I suposo que l'aula també es provava. Tu els deies, bueno, doncs va, ara intenta fer un triangle el doble de gran. Bueno, el nen tonto no et deia fes 3 vegades, et deia fes 6 vegades, però bueno, aquest el deixem córrer. El nen intel·ligent deia fes 3 vegades i deia avançar 60 en lloc de 30 i girar 120 en lloc de 60. I clar, el que sortia era una cacatua verda, és a dir, no era un triangle, no? Bueno, jo no havia aconseguit que cap nano de 10 o 11 anys, diguem, fos capaç de donar-se compte que tenia que avançar les línies, doblar el valor de les línies, però mantenir el valor dels angles. Perquè això ho fas quan ja tens el concepte de semblança. Clar, si el profeta l'explica, l'has après, però no l'has après pel logo, l'has après perquè te l'ha explicat. O sigui que això va anar bé, però no va anar del tot bé.
Està molt bé, aquesta disjuntiva entre el que és el concepte i el que és la pràctica per consolidar conceptes.
Això entra una mica en consonància amb precisament una anècdota que sempre explica el Seymour Papert, que és, ell deia, jo me'n vaig a les escoles, els explico les meravelles del logo i de la informàtica, i els que se m'entusiasmen van i munten una aula d'informàtica. Bé, això mostra que no n'han entès res. Perquè essencialment muntar una aula d'informàtica té tant de sentit com muntar una aula de llapisos. Val? La idea és que Papert i amb ell Alan Kay i Abelson i Sussman al MIT i altra gent el que defensen és que bàsicament un ordinador és un medi per assolir noves maneres d'aprendre. No és un objectiu.
En si mateix.
I això queda molt ben afirmat en una conferència que fa l'Ancai l'any 97 en un UPSLA, en un congrés d'orientació a objectes, que es diu la revolució informàtica encara no ha passat. I és molt significatiu perquè realment tot allò de nou que aporta l'ordinador és algo que encara no hi és. L'ordinador ens permet comprar més ràpid, però bueno, comprar ja compràvem abans, ens permet enviar missatges més de pressa, però enviar missatges ja els enviàvem abans.
Escriure
més ràpid, però escriure missatges ja ho fèiem abans. És a dir, la qüestió és què de realment nou introdueix la informàtica. Clar, el que defensa en Papert, en Lankai i altres és que el que introdueixen és una nova manera de pensar, el que ells anomenen, posant-nos una mica pedants, si vols, epistemologia procedimental o procedural. Clar, la qüestió és, un ordinador ens serveix per assolir noves maneres de raonar, per exemple, utilitzant la simulació. La simulació és una cosa realment nova que introdueix l'ordinador en la manera de pensar que tenim. Ja no cal, posant una mica una caricatura, no?, de ciència-ficció quasi, un polític amb un món ideal ple d'ordinadors ja no hauria de dir crearé tants llocs de treballs. Hauria d'explicar com els crearà. I si cal, adjuntar una simulació mínimament realista de quins són els efectes d'un estudi.
I amb quines variables.
Clar. És a dir, clar, el problema està en que, com sempre, el món dels polítics no està en mans dels científics ni de la gent que raona, sinó en mans dels publicistes i gent de màrqueting.
De fet, han canviat això a sortir pel plasma. I sí que surt per una pantalla, però no han agafat el concepte.
Aquest sentit. Diguéssim, la meva ambició, a mi el que em va portar cap a aquest món
d'intentar ensenyar a programar, no als nens, sinó essencialment a tothom, és donar-los una eina amb la que pensar diferent. No vull omplir el món de programadors de Manguard.
Coneixem masses programadors per voler això.
Això seria un malson de friquis i de nerds.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
A taula amb en Jordi Delgado, que no vol omplir el món de programadors, i en Miquel Barceló,
parlant de programació. I de programadores. En Jordi Vivancos, que és un dels responsables de l'XTEC, sempre parla de que quan s'ha d'aprendre en tecnologia s'ha d'aprendre a tres nivells. Una és aprendre amb tecnologia, per exemple, doncs, accedint a algun contingut determinat. L'altra és aprendre sobre les tecnologies, i després aprendre és quan ja no aprens de les tecnologies, sinó que aprens el que diu el Jordi, integres les tecnologies dins del teu procés d'aprenentatge i de treball de qualsevol cosa. També hi ha una altra cosa, que és el fet de que els ordinadors canvien les regles del joc. O sigui, avui en dia, per exemple, una persona que tingués una memòria extraordinària, que recordés totes les cites, totes les dades, tenia un avantatge competitiu extraordinari. I avui en dia és gairebé una habilitat que no fa falta. L'important és saber com recuperar la informació i ràpidament posar-te en context.
Això que deies, li hauries de preguntar al Sheldon Cooper, perquè és cert que no sabia moltes coses a vegades, si no saps moure't no funciona. Jo normalment acostumo a fer servir sobre el tema de quina informàtica ens cal saber, no els professionals del tema, sinó a la gent de la societat. La societat de la informació, evidentment, cal saber alguna cosa d'informàtica només per moure's. Però faig l'analogia amb la societat de l'automòbil. Diguem, la societat de l'automòbil, tots entenem que seguretat vial, diguem, com es circula pels carrers, s'ha d'ensenyar a tothom, fins i tot als nens, quan més petits millor, perquè és que si no poden viure en una ciutat amb tràfic, no? Això està bàsic, diguem. Llavors, l'altre nivell seria dir, conduir. A conduir ja no tothom ha de saber conduir. Hi ha gent que sap conduir, gent que no sap conduir. El Raimon, per exemple, el cantant, mai ha sabut conduir. Mentre l'analitza el porti en cotxe, ell està satisfet, O sigui, diguem, per tant, és una opció personal. L'altre és, per exemple, reparar cotxes. Això ho fan els tallers mecànics, és un grau d'especialització. I l'altre seria dissenyar cotxes. I això ho fan els quatre tallers de dissenys amb enginyers de les fàbriques de cotxes i aquestes coses. No? Llavors, clar, la cosa és dir, a informàtica cal alguna cosa. Al començament, als anys 70, es deia, als anys 70 no hi havia PCs, no hi havia processadors de text, no hi havia fulls de càlcul. Llavors, l'única opció era aprendre a programar, aprendre codi. Jo penso que l'aprendre codi té un valor secundari, que és que t'ensenya a plantejar que hi ha un objectiu, que has de muntar uns mitjans, que aquests mitjans han d'estar adequats a l'objectiu i no pots anar a pescar sardines amb un portaavions o matar mosques a canonades. Has d'ajustar el codi que fas al que vulguis fer i aquest tipus de coses.
Tot i que el món de l'empresa, aquesta frase que acaben de dir, se la passa una
Si veiessin més d'un programa, estarien matant mosques a canonades i sardines amb un transatlàntic.
Sí. I llavors, aquesta és més o menys la idea, no? Diguem, a què correspon el que cal saber? Amb el cotxe ho tenim molt clar. Tothom ha de saber anar pel carrer i entendre un semàfor i entendre un senyal de tràfic i aquestes coses, i alguns han de saber conduir i els que no volen no tenen per què saber conduir i poden viure perfectament.
I poca broma que aviat no caldrà que sapiguem conduir, i els que tenim ganes de conduir hauran d'anar a circuits o carreteres especials,
però
no passaran més de 20 anys abans d'això.
Llavors,
clar, on estaria la programació? Clar, la programació en certa manera està en dos aspectes. Un, la construcció del cotxe, el disseny del cotxe, el disseny del programa, la fabricació del programa, el crear codi, i si vols també en l'àmbit de la reparació, perquè alguna vegada seria el manteniment que diem informàtica. No? Això ho ha de saber-ho fer tothom? No ho sé. Diguem, als anys 70 era molt clar que l'única opció de que conèixer informàtica era conèixer programar, que era el que es feia. Avui dia hi ha moltes més opcions. I el problema és, i aquest és un altre tema molt peliagut, que aquest el va introduir el Clifford Stoll, que és el tio del huevo del cuco, amb un llibre que va fer l'any 2000 amb ganes d'armar jarana i epatele
i Joan,
que es diu High-Tech Heretic, o sigui, l'herètic de l'alta tecnologia, dient per què els ordinadors no han d'estar a classe i aquest tipus de coses. No? I clar, ell deia dos conceptes que a mi em semblen molt clars. Una, no s'aprèn jugant. Aprendre és un esforç. I la informàtica entrada a l'aula moltes vegades s'ha entrat com un joc, com una diversió. Bueno, aquest és un... I llavors l'altre que ell deia, que a mi això ja pot semblar més discutit, diu, bueno, és el contrari del que diu la Code Week 2014. Diu, les interaccions es fan entre humans, diu, a l'escola primària i secundària el que ens han d'ensenyar és la socialització, no tant parlar amb ordinadors, sinó parlar amb el mestre, parlar amb els companys, aquest tipus de coses. Llavors allò va donar un batibarrull terrible, no? Diguem, i a partir d'aquell moment s'ha calmat una mica, però ara tothom, entre el digital divide, els digital, els natius digitals, els immigrants digitals, tots aquests conceptes, clar, tots estem intentant, primer, recuperar la gent gran, els molt adults.
Que hi ha molta gent que s'hi posa, però molta, moltíssima.
Ho li dones a un avi, l'ha posat de veure fotos del seu net o neta?
És l'excusa perfecta per posar-s'hi.
Entra, i a més aprèn. Llavors, un dels altres problemes és...
O els avis que viuen lluny de poder-los de poder fer videoconferències,
però encara que visquin a prop, hi ha molta gent.
Del Senior Lab, sí, el City Lab.
Sí. És un dels grans arguments per moure aquesta gent, que després de rebot fan servir això per altres coses. No? Llavors, l'altre problema és, això cal que sigui un ensenyament reglat? Perquè si no és un ensenyament reglat, és com un joc. I si és un joc, l'aspecte didàctic és... Bueno, jo sóc dels que penso, diguem, de que aprendre és una feina una miqueta dura, no és fàcil, no és immediata, no? Però, per exemple, jo faig un altre exemple molt salvatge que el Jordi no em perdona, però bueno, i és, per exemple, que algú a l'escola primària ensenya als nens i nenes a canviar cromos? No. Els nens i nenes aprenen a canviar cromos, que forma part d'un procés que ara s'ensenya a màsters i a doctorats sobre negociació en el món de l'empresa.
El valor de cada cromo
i tal,
la penya.
Jo et canvio aquest a tu perquè tu canvis aquest a l'altre i l'altre aquest i l'altre em durarà mil que a mi em fa falta. Això els nanos ho aprenen sols. La prova és que avui dia estan aprenent sols anar per internet, fer servir les xarxes socials, els que volen aprenen a programar, els que no. El tema és, cal muntar assignatures per això? I per altre cantó, jo sóc informàtic i sé que programar és una cosa que t'ajuda molt a entendre les coses, com les vols fer, què vols fer, quins mitjans poses, i per tant aquí hi ha una espècie de dubte molt curiós que a vegades hauríem d'intentar pensar no des del punt de vista informàtic sinó des de la gent normal, entre cometes.
Ostres, a mi això, tot el que has dit, Miquel, m'inspira respostes.
Clar, per això.
Anem a pams. La metàfora de la conducció no hi estigui d'acord. Bàsicament perquè el tema, per exemple, d'Scratch, com a eina per aprendre a programar jugant, si vols, és jo crec que canvia una mica la perspectiva. Amb Scratch un s'ho pot passar bé i pot estar aprenent a la vegada. Però per una altra part m'agradaria recordar-te, ara que dius això del joc i l'aprenentatge com a esforç, no hi ha cap videojoc en el món que s'anunciï com a senzill. És a dir, hi ha certs videojocs on aprendre a jugar-los és molt, molt complicat. Sí. Val? I això no treu que els nens, precisament jugant, s'enfrontin a aquesta dificultat i la superin naturalment amb un esforç. Esforç que es tradueix en moltes hores i molts disgustos amb els pares, perquè
de fet,
pensem...
Són videojocs que quan creixes deixes de jugar. El tipus aquest de videojocs, quan et fas gran ja no hi jugues.
Perquè demanen massa temps.
Inicial, sí. Que no li pots
I hi ha jocs que quan ets gran ja no els pots pillar, que diuen ara, sí. Perquè clar, si tu no has jugat a una sèrie de jocs anteriors, no t'has educat a tu mateix per poder jugar als jocs d'ara. No?
Però
sí.
M'agradaria també insistir en el tema d'aquesta crítica a la informàtica en quant a que no hem de parlar amb l'ordinador, hem de parlar amb la gent. Et recordo que l'èxit tan rotund d'Scratch, que segurament no ho he vist en els últims dies, però segurament el nombre de projectes compartits estats deu estar a la vora de 6 milions. Mm. Val? Gran èxit d'Scratch no és l'Scratch mateix, que com a eina per aprendre a programar, molt bé, t'evita l'error de sintaxi, en fi, és fantàstic, però el gran èxit d'Scratch està precisament la socialització. És a dir, el gran èxit d'Scratch, sobretot de l'Scratch 2.0, el que hi ha ara, és que és una xarxa social de nens que comparteixen programes en obert i els modifiquen i se'ls arreglen i els canvien i ara faig això, ara faig allò. És a dir, la gran potència d'aprendre a programar avui dia és que et comuniques amb altra gent que també vol aprendre a programar.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, a taula amb en Miquel Barceló i en Jordi Delgado. No estava en el guió? No estava en el guió?
No.
No, però ho heu fet molt bé, perquè heu fet història, diguéssim, focus de les coses que ens afecten al present, i ara jo us demanaria que féssim una mica la lectura real del present a Catalunya, ja amb l'escratch i amb les comunitats, això és un fet, i cap a on anem, o cap a on hauríem d'anar. No?
M'agradaria començar, si em permets, perquè enganxaríem això que em dius, acabant de respondre una mica allò que havies dit abans al Miquel. Clar, la idea de Paper, de Key i tots aquests, no és que hi hagi una assignatura de programació, és que la història s'ensenyi utilitzant programes i ordinadors. Mira, al CityLab vam dissenyar el curs que ara mateix, bueno, ara mateix ja és una revisió d'allò, però al CityLab vam dissenyar amb uns companys d'allà i jo mateix el curs d'iniciació Scratch pels professors, pels funcionaris, diguéssim, pels professors oficials. Era el curs oficial de la Generalitat, per entendre'ns. Clar, el nostre dubte va ser com avaluem això. I seguint aquesta idea, el que vam fer és, com que tot alumne d'aquest curs serà un professor, el que li vam dir és fes una classe d'una hora utilitzant Scratch, però d'allò que facis tu, si ets un professor d'història, doncs d'història, si ets un professor de matemàtiques, doncs de matemàtiques, si és de religió, de religió. L'educació física ja no sé com s'ho feien, però la cosa és que el que volem no és ni aules d'informàtica ni cursos d'informàtica, el que volem és la informàtica a l'aula com a eina, com un llapis. Ningú es qüestiona la presència d'un llapis per escriure mentre...
O d'una calculadora, que potser que és més proper.
Però això seria més l'ensenyament assistit per ordinador, que llavors és ensenyar qualsevol altra cosa. No. Per mi, el debat és Code Week.
Perdona,
Code Week.
No, a veure...
Codi.
Sí, sí, però l'ordinador a l'aula no serviria per assistir l'ensenyament, serviria perquè l'estudiant el programés amb qüestions relacionades
amb
el que està aprenent.
Sí, no és aprendre a partir del que dona l'ordinador, que seria tragant continguts, o la pastilla aquella de la Trinity per aprendre a conduir helicòpters. La idea és dir, jo tinc una eina i amb aquesta eina puc fer simulacions, puc fer moltes coses, puc buscar coses per internet, és utilitzar-ho per aprendre sobre altres coses. També hi ha una cosa que a mi m'agrada molt que de la colla aquesta d'en Papert i del Negroponte, i és que diu, tu agafes els nens, i és una cosa que saben amb l'experiment aquell del One Laptop per Child, i és que ells agafaven, donaven els ordinadors als nens i els nens es posaven a fer coses i es posaven a aprendre. Agafes els ordinadors, els poses a classe amb un professor i els nens esperen que el professor els expliqui coses o que el professor els digui el que han de fer. I de vegades és interessant crear entorns o dinàmiques en què els estudiants puguin trastejar, perquè tafanejant és com aprenen allò que dèiem abans del canvi de cromos.
És que el ser humà tota la seva història ha après per trial and error, és a dir, per prova i error.
Sí, sí.
És des de que s'institucionalitzen les universitats, Bologna, però vull dir fa 700 anys, en què s'espera que un senyor prediqui i els altres aprenguin de la prèdica. Tot s'ha dit això. Ara, de la prèdica tu pots tenir algunes idees, però llavors o tu les poses en pràctica i t'equivoques. L'únic que ensenya és equivocar-se. Això m'he estat sempre convençut.
Com diu el Paper, el tret essencial de l'aprenentatge és de bugar.
De bugar.
Sí, clar. Això l'aplicaria...
És com s'aprenia programar de bugant, moltes hores.
I també s'aprenen moltes coses de la vida de bugant, no només programant.
És general.
Cap on anem? Com ho veieu? O sigui, perquè hi ha moltes coses, que hi ha molts programes, iniciatives i tal, que es posen molt en marxa, ho heu dit abans, com moda, però no responen a una estratègia.
Només un incís.
Sí.
Cap on anem? Jo estic una mica preocupat,
vale.
I t'explicaré per què. I té molt a veure amb la meva situació personal i la de companys. Hi ha molta gent, jo des del 2007, però hi ha molta gent que des d'abans està treballant en el tema de introduir la programació a les escoles, insisteixo, no com a fi, sinó com a medi. Val? Ara estem vivint una època realment daurada d'això. Hi ha molt de rebombori, tothom està en el tema aquest, la Code Week. Nosaltres, el primer congrés programa que vam organitzar juntament amb la Generalitat, el CityLab, va tenir 50 assistents. El congrés programa és un congrés adreçat a mestres d'ensenyament preuniversitari, diguéssim, que hagin intentat ensenyar a programar, no amb Scratch, sinó amb qualsevol cosa. Val, tenia 50 assistents, el d'enguany va tenir 300. O sigui, clarament hi ha alguna cosa aquí. Però tinc la desagradable sensació del que ja és bàsicament hype. No sé traduir-ho, sabeu què vol dir, no?
Sí, és hype.
El problema està en que el hype arrossega oportunistes, els oportunistes quan marxa el hype marxen, però la gent que es queda fent treball de fons, que són els que continuaran fent treball de fons quan tot això s'acabi,
jo crec que patiran, o sigui, rebran les conseqüències. Clar, quan hi ha la pujada, després hi ha la baixada. Dintre de dos anys o d'un any ens trobarà gent dient que tot això va fracassar, quan probablement ni s'ha posat en marxa, que tot això no va anar bé, que tot això era fer volar coloms. El problema és tant que la gent que estaven fent treball de fons des de fa temps, aquesta gent patirà les conseqüències
d'això. Potser van començar amb 50, però si l'any que ve hi ha 200, diran que és un fracàs, perquè aquest any hi ha hagut 300. En lloc de pensar que ha pujat bastant en els últims anys, a la que un any hi hagi de ballada diran que és un fracàs.
El problema és la reacció negativa. El que em preocupa a mi és la reacció negativa quan tot això no doni resultats tremendos i espectaculars a curt termini, que és el que tothom espera. Cosa que és absurda. O sigui, jo, a menys de 10 anys, no esperaria res. Res, perquè és una feina de fons.
Jo és que penso que de cara al futur avui dia hi ha més problemes que la informàtica a l'aula, de la manera que sigui, programar, utilitzar, etc. Hi ha tot el problema del digital divide, de la bretxa digital, entre diferents països, però dintre d'un mateix país, entre diferents persones, de diferents nivells. Hi ha també la diferència entre la bretxa que es munta entre edats, els digital natius i els digital immigrants, diguem. La gent que d'alguna manera estem... No saps a quin món estem. No?
El coneixement de la capacitat d'accedir a la societat de la informació, la capacitat d'accedir a internet i d'utilitzar internet, és un predictor del nivell adquisitiu que tindrà una persona. Em dius en quin país estàs, si tens aquesta competència o no, i et poden predir a quin quartil estàs del...
Més o menys, sí.
Jo diria que ara hi ha... A veure, així és com l'alfabetització informàtica clàssica dels anys... començaments dels 80, finals dels 70, que avui dia només hi diuen alfabetització informàtica als argentins. Arreu del món es diu alfabetització digital, la digital literacy, i tothom l'entén com una necessitat a la societat de la informació, a la societat del coneixement, com li vulgueu dir, el que tothom, des dels nens fins als més grans, hi estiguin d'alguna manera incorporats per les facilitats que donen. Llavors, clar, està passant que estan apareixent, per exemple, a Gran Bretanya, projectes com el que està llançant la Comunitat de Madrid de fer una assignatura obligatòria a ESO sobre informàtica amb objectius que volen, per exemple, que se sigui capaç de crear una pàgina web, capaç de crear una aplicació per telèfons mòbils, de dissenyar un joc d'ordinador, de fer anar impressores 3D, de començar a fer cosetes amb robòtica, etc. Que vull dir, això és més fàcil que era fa 20 o 30 anys perquè treballes amb una informàtica de components, tu juntes peces i no cal que sàpigues l'intríncolis de cada detall. El problema és que això, per exemple, aquí a Espanya ja hi ha hagut gent que s'hagi queixat perquè això va en contra de les línies generals de la Llei d'Educació Verd. La Llei d'Educació Verd, per raons polítiques segurament, torna a fer incís en defensar molt les coses centrals i bàsiques de l'ensenyament, la llengua, les matemàtiques, les socials. I això, diguem, va en contra d'especialitzacions, com semblaria això de la informàtica. Però, en canvi, a nivell mundial és un moviment. La necessitat de la digital literacy, d'aquesta alfabetització digital, ja no només per nanos, sinó per grans. Però, clar, si no es fa pels nens i les nenes a la primària i la secundària, ja estàs creant un digital divide. Mm. I amb aquests que no han après això i que no ho saben fer anar...
Tindran un...
Hi ha dues visions. La que diu que la informàtica és una especialització i els que estan dient que no, que és una competència tan important com les matemàtiques. De fet, l'altre, en la conferència aquesta del Sugat, a Mitra deia escriure a mà potser no és una cosa necessària. Jo crec que sí, perquè hi ha temes psicomotrius i tal que es desenvolupen, però escriure a mà, jo ara no entenc la meva lletra. O sigui...
Jo quan era petitó, a escola m'ensenyaven com fer rels quadrades. Ara ja em sembla que seria una operació totalment imbècil, no? Perquè, clar, el telèfon mòbil, el smartphone o la calculadora ho fa molt més de pressa i molt més segur que no pas ho faig jo a mà. Per tant, està claríssim. Mm. Sí, aquests coneixements s'han de saltar per als altres.
Sí,
Jordi. Deixem que acabin Jordi.
Jordi, conclou una mica...
Bueno, gràcies per l'honor de deixar-me dir l'última paraula, però... La qüestió és que jo sóc dels que pensa que existeixen competències bàsiques més enllà de que les hagis de fer servir o no, senzillament per com t'estructuren la manera de pensar. Llegint és una, escriure és una altra, cap dubte, i jo crec que aprendre a programar n'és un altre, no pel fet de que acabis programant, això és el que importa menys, sinó per les conseqüències que té en la teva manera de pensar. Jo penso que, posant-nos una mica així més filosòfics, pensar més en els coms i menys en els perquès, tot i que molts perquès són coms camuflats, és una cosa que ens faria més escèptics,
cosa tremendament necessària, ara que surten monges por ahí dient que saben curar l'èbola. Ens faria més lògics
i pagesos, que avui hem vist.
I ens faria més exigents, sobretot amb qui ens ha de donar explicacions, és a dir, qui ens representa. O sigui, una campanya electoral en un munt de gent que pensa en els coms seria tremendament diferent, crec.
Bueno, una entrevista farcida d'elements per fer pensar, gràcies, sí. Miquel.
Val a dir que a tothom que li hagi interessat la conversa, en el web de l'Institut de Ciències d'Educació trobareu el link als vídeos de la conferència que faran en Jordi i en Miquel d'aquí una estoneta.
Miquel Barceló, Jordi Delgado, moltes gràcies.
Pas de quan.
Ets un estrany en un parany que busca sortir de tot l'univers en un didal. Dalt i a baix, una barrera, no puc avançar. Sento que ja no queda forces per seguir endavant. Dins del mirall, la lluna és nova i ja no vol brillar. Somia i camina, la vida no és el que havies triat. El seu dia, m'agradava somnis, llibertat. Estar tu tries, segar cadenes que et lliguen i volar el teu aire. Tornant al punt de partida, el sentit de la vida, mirant endavant, busca l'estrella que et guia, que el camí t'il·lumina. Despertes un dia, un sol que brilla més que mai. T'alegra, t'anima, avui ningú et podrà parar. Dalt i a baix, saltar barreres que et barren el pas. Sento que ja trobo forces per seguir endavant.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Benvinguts a aquesta tertúlia d'actualitat tecnològica patrocinada per Càpside. Avui una tertúlia amb un... Pots dir que no li diguéssim mai més elenco? Un panell, eh?
Avui un panell, està bé.
Un panell de persones excepcionals.
Un panell de rica miel. No?
De persones excepcionals com és en Jordi Delgado, Miquel Barceló, Josep Ruano, Marc Alier i el senyor de la rica miel, Raül Arribas, i que us parla en Tomàs Manzanares. Molt bé, us porto damunt de la taula un tema, és una entrevista que he estat escoltant aquest matí, una entrevista que el programa de la CBS 60 Minutes li ha fet a en James Courtney. James Courtney és el director de l'FBI. És que m'agrada Jordi perquè...
Sí, tenim en Jordi Delgado aquí. Aquesta l'agafes tu, Jordi.
Molt ràpidament, en James Courtney es queixava de que Google i Apple no treien la encriptació dels seus telèfons i impedia, amb arguments clàssics de terrorisme, no sé què, no sé quantos, impedia accedir a les dades encriptades.
Que dolent, pobret.
Sí. Això lliga amb unes declaracions de la setmana passada d'en Tim Cook, responsable d'Apple, que va dir que aquesta, o sigui, que Apple no pot proveir de dades als seus telèfons ni que hi hagués una denúncia.
Perquè ja no tenen la clau de xifra.
Exacte, diuen que no la poden desxifrar.
Jordi?
No, però a més es queixaven també de que els patrons aquests de desbloquejar, per exemple, un Android o alguna cosa així, que com això no podia estar en servidor perquè li poguessin donar a l'FBI per poder entrar, que era indignant.
Bueno. Aquí hi ha dos cites famoses, no? Una és aquella de que qui està disposat a sacrificar llibertat per seguretat no mereix cap de les dues, i l'altra seria... Ai, se m'ha anat el sant.
Qui va dir això de la llibertat i la seguretat?
Diuen que Benjamin Franklin, però és una d'aquelles quotes d'internet i jo la veritat és que ja no me'n fio.
Però és bona.
Sí, no. A mi ja m'està bé. I l'altra és aquella de que tothom té dret a que no sàpiguin que no té res a amagar. Per tant, la qüestió és, si el senyor de l'FBI està enfadat, jo, que sóc dels que s'estima més veure un culpable al carrer que un innocent a la presó, jo només li podria dir un rotund, lluminós i gegantí que se joda.
No, anava a dir que es foti.
Que es foti.
Que es foti. No, però, en castellà que queda
més
fort.
És més fort.
Sí, sí.
És fort. És massa elegant, digues.
A més, de totes maneres, des d'un punt de vista tècnic, realment tota la informació que entra o surt a un telèfon mòbil va encriptada. Jo no ho acabo tenint tan clar, perquè la relació que s'estableix dintre d'una aplicació amb els proveïdors de l'aplicació...
La setmana passada, que no recordo qui era, no sé si era ell també, el que es queixava és que quan agafaven un telèfon d'algú, clar que si el tenia bloquejat, que no podia entrar. I que com pot ser això de que la gent tingui dret a tenir bloquejat el seu telèfon
per l'FBI, no?
Bueno, de fet, hi ha un tema amb el tema del Touch ID, és si a tu t'agafa, es veu que als Estats Units, a Espanya no sé com funciona, però si als Estats Units t'agafa la policia, et poden obligar a que fiquis el dit al telèfon per obrir-lo.
Et poden obligar?
Sí, es veu que segons la llei, posar el dit és
equivalent a que obris la porta de casa, no? O al cotxe, amb un delicte.
Exacte. En canvi, posar el codi no et poden obligar, perquè pots equivocar i dir que no el saps. I el dit sí que et pot agafar el dit, posa el dit aquí a terra.
Bueno,
jo no ho he dit, no venia a cuento, però amb un company, Jordi Parreguera i jo, ja portem 4 criptoparties fetes a Barcelona, 3 al Col·legi Oficial d'Informàtics i una a la Jornada Pirata. En farem una altra al Palau aquell de la Caixa, que hi ha al Passeig de Sant Joan, el dia 7 de novembre, crec, dintre d'un acte del CCB. I possiblement la primera setmana de març estarem a València al Circumvention Tech Festival, que és un congrés internacional de gent que es dedica a posar les coses difícils a qui ha de mirar, a qui mira el que no ha de mirar. Val? Aleshores, jo me l'alegro d'aquesta...
Siguin governs o siguin...
No, especialment governs. O sigui, realment, sé que existeix el cibercrim, però saps què passa? No conec ningú que hagi estat mai afectat per cibercrim. De veritat t'ho dic, potser és que és veritat, eh? En canvi, sí que conec gent que ha estat espiada pels governs. El famós cas CSICAT, la filtració del qual va ser gràcies a Anonymous, que es va acabar sabent que òbviament la formació de Twitter és pública, però que la policia vagi fent llistes de gent d'acord al que pensen, això és intolerable, senzillament intolerable. Per tant, la criptografia és avui per avui, com deia l'Assange, l'univers gràcies a les matemàtiques vol que siguem capaços de defensar-nos. La criptografia és imprescindible. Per què? Doncs perquè hi ha males pràctiques per part dels governs. Bueno, que, a veure, quedar lliure del cibercrim doncs, sempre és agradable, no? però essencialment jo qui penso que usualment mira el que no ha de mirar són les autoritats.
I igualment, com dius, ja estem deixant anar molta informació de forma pública, com perquè per això, perquè puguin fer llistes. Clar, i
sí, agradar-los i fer una... En Jordi diu frases que després te les has d'escoltar i repensar. Has dit una que m'ha agradat molt, això de que tothom té dret
a que ningú sàpiga
sàpiga que no tens res a amagar. Aquesta m'agrada molt, aquesta frase, és boníssima.
No és meva, eh?
Pues està molt bé. No,
tampoc te'n recordes de qui és.
No, aquesta no, la vaig llegir a Twitter o una cosa d'aquestes.
Bueno, l'FBI ens ha donat pas a poder tenir una part de la
abans tortura. Amb les frases deies, l'he llegit a la porta d'algun lavabo públic, que era on la gent apuntava les frases, és... i ara en canvi les llegeixes a Twitter, que també llegeixes cagant igual, però...
Bueno, recordeu que la part més interessant de la tertúlia la patrocina Capside amb aquesta falca.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Molt bé, avui és la primera vegada que fem la musiqueta de Capside amb en Josep Ruano a la...
Sí, però ell pobret no tenia cascos, no
l'ha pogut escoltar.
Potser també era el primer cop que la fa el Tomàs.
No,
ell ha cantat altres vegades.
Jo he cantat moltes més vegades.
Sí, que avui...
No, però aquí els cantors d'Hispalis, bàsicament, eren el Marc Alier i l'Albert.
Els millors cantors de Viena, no?
Bé, més notícies. Aquest dijous 16 està anunciat ja...
Keynote,
una keynote, una nova keycat que la seguirem.
Però amb la xineta doblant-lo tota l'estona?
Horrible, per què va passar això?
Sembla ser que el que fa...
A veure, explica'm als oients, el seguiment que fan directe a la retransmissió...
Es va fer un stream.
Es va fer un streaming, però havia...
En anglès... Estava en xino.
No, es sentia en anglès i hi havia una senyora doblant-la en xinès.
Sí, perquè el que es fa és que per la...
Xinès, que ens han acusat que el nostre català cada cop és...
Això ja ho sabem, sí, què passa? Doncs la xineta aquella que està fent això, es veu que el que es fa és que quan es fa l'streaming, s'utilitza el canal de backup per distribuir la versió doblada, i evidentment a Apple li interessava fer una versió en Xina, perquè es veu que Xina o els xinesos, els xinitos, els aquells que estan
xinitos, no, Marc.
Xinitos, doncs a Xina tenen un mercat molt gran.
Qui no conegui el Marc Alier, que sàpiga que té amics xinesos i se'ls estima un huevo.
No, per això, el padrí del meu fill és de raça xinesa,
com algú critica un gai,
però tinc una amiga
xinesa.
Quan diu xinito
és de perquè el nano ha nascut a Madrid i parla català, o sigui que la raça és xinesa, però és...
Què esperem d'aquesta keynote? Esperem nous iPads, l'actualització dels iPads?
Sí, els nous iPads amb allò del ditet i un processador més fort. Hi ha gent que diu que potser sortiran uns iMacs amb pantalla retina, que pot ser una passada, suposo que s'han
l'actualitzat. Hi ha d'un iPad amb pantalla més gran.
Sí,
de 12 pulsades.
Però
això és
però no hi ha mockups ni res, això
sí que s'ha vist ahir o avui s'han vist els dissenys de les carcasses, bueno, els dissenys dels iPads molt similars als nous iPhone 6 i iPhone 6 Plus, que són així més arrodonits,
una miqueta de restyling. El que sí que tocaria és un Mac Mini nou.
Els que som amants del Mac Mini sí que...
Voleu dir que entraran en algun rellotge o alguna
cosa? No, això ja està fet, home.
Tu estàs aquí fent cagarela,
Vale. Sí, jo és l'únic, perquè és que he enviat el guió i veig que la presentació de Google de demà ni l'has escrit.
Ah, no, és per tant.
Què ensenyeu? El de demà passat, sí, però...
El nou Nexus, i ja sortirà la versió L de l'Android.
Suposo que també, però el nou Nexus segur, en principi, bueno, segur. És la data que toca.
Ah, la contraprogramen demà.
Sí, és contra
programes. El s'alinea contra...
No, sabeu què va fer Apple? Quan els de Microsoft estaven presentant el Windows 10, que misteriosament van passar del 8 al 10 directament...
Doncs vam explicar aquí
una de les teories que hi ha per què no el sabrem de segur mai, doncs just durant la presentació de Microsoft els d'Apple van treure el Golden Master de Yosemite, de la nova versió de macOS.
La nova versió de macOS.
Es dediquen a fer-se la punyeta
que
mútuament.
Que sapigueu, oients, que sigueu usuaris de Mac, que la podreu descarregar tot a punta, de manera ja oficial, aquest dijous, dia 16.
Suposo que ja ens l'empanyarà.
Aquesta també serà gratuïta?
Us puc preguntar una cosa? Vosaltres que enteneu de Mac.
Sí.
Jo és que...
Ai. Ara heu usat a tremolar, que és d'Anonymous,
El parer general de la gent que conec que utilitza Mac, que són molts, jo mateix, és: el Maverick és pitjor que el Mountain Lion és pitjor que el Lion, i el Lion és pitjor que l'Snow Leopard, a tots els efectes. Aleshores, la meva pregunta seria, des d'un usuari de Mac que no hi entenc gaire del món Mac, perquè m'agraden les màquines, però no... Per exemple, tinc ara Mountain Lion i no he volgut fer la conversió a Maverick perquè em fa por. Conec moltíssima gent que ha fet el downgrade després perquè s'ha trobat amb problemes. La pregunta és per què?
El problema és que hi ha aplicacions que no funcionen. Si fa servir, per exemple, Final Cut o algunes aplicacions d'aquestes que estan a l'App Store d'Apple, no pots actualitzar o descarregar les versions noves si no tens la darrera versió. Però, per exemple, Mossega la Poma s'està gravant amb Lion perquè l'interfície firmware que tenim no funciona amb Mountain Lion i menys amb Mavericks.
Jo estic provant Yosemite des de la beta 1. I estic fent, diguéssim, la feina de producció ja, o sigui, no amb una prova i t'haig de dir que em va costar acostumar-me al canvi gràfic de la interfície gràfica, però jo no tinc cap problema, funciona molt millor i gestiona molt millor la RAM.
Deixeu introduir una pregunta capciosíssima.
Sí,
fes. Vosaltres no creieu que la majoria d'usuaris de qualsevol informàtica, de Macs, de Windows, del que sigui, en el fons preferirien que no els toquessin més el vora viu i els deixessin amb un sistema que funcionés, que s'adaptés al que ells necessiten, i el dia que necessitin una aplicació nova que surti tal, ja es pensaran fer el canvi. Però per què s'ha de canviar el canvi?
Hi ha una iteració anual, ara tant Microsoft com Apple estan amb iteracions anuals.
I els usuaris comencen a estar-ne farts.
Això passa molt amb els mòbils.
No, però en els mòbils és una mica aquesta aproximació, perquè es renova cada any, però realment es renova molt poc.
Jo a la família no aconsegueixo tenir, a la família, diguem, el meu fill, la meva jove, la meva dona, jo i tot, no aconseguim tenir dos smartphones amb Android amb la mateixa versió d'Android. No ho hem aconseguit mai.
Bueno, això és el que anava a dir. Estan farts dels usuaris i els familiars dels usuaris.
Avui és un dia de luxe, avui és un dia de luxe, perquè us tenim a vosaltres aquí, que segur que podeu fer les millors propostes del món, i per un segon motiu, perquè no teníem cap de puntada. Per tant, penseu llibres, coses a fer, llocs a visitar, coses a llegir, que seran les propostes mosseguis, música de la qual ja està sonant. Molt bé, temps de propostes mosseguis.
Deixa'm pensar un moment en Miquel i en Jordi. Jo tinc una de ràpida. Ara diré una...
No la digui ràpida, perquè com no està el guió, me l'hauré d'escoltar després mica en mica i l'hauré de...
A veure, és una sèrie que ja està per la segona temporada, és Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Ara diré una cosa...
El Jordi no el veieu, però el Jordi va fent...
A veure, poca broma, és una sèrie feta pel Joss Whedon i en realitat, bàsicament, el que ha fet és tornar a fer Firefly.
Ves a cagar.
Sí, heu de passar del segon episodi. Heu de passar al segon episodi, que és horrorós.
Perdó?
Una heretgia de
partir de tot
cosmic. L'has vist la primera temporada sencera?
Mira, jo he vist tots els capítols. El tercer de la segona l'he vist aquest matí.
Encara no he arribat al segon.
Però el que acabes de dir és perquè no tornem a dirigir la paraula en ta vida.
Són, a veure, fins i tot el disseny de la nau, allò que fa aquelles coses amb els llonces, fins i tot... Hi ha molts elements del Serenity en l'avió en aquest.
Si voleu, de Firefly hi ha un joc de taulell que ha sortit en anglès aquest any o l'any passat i que ha de sortir aquí a Espanya en sembla el Bar de Vir un dia d'aquests, potser abans de Nadal. Però jo us volia proposar una altra cosa molt més salvatge i molt més rara. Si un dia aneu a Londres i us esteu dos o tres dies allà, agafeu el tren, us aneu fins a l'estació de... Bueno, la d'abans de John Main... la Keynes, la de John... I allà, a Benchley Park, que és on estava l'Alan Turing, han muntat una espècie de meravellós museu de com era la informàtica d'aquella època, amb unes coses també de les dones a la informàtica, etc, que és una guapada. Diguem, és escarós el dinar, diguem, de la cantina que tenen.
El dinar a menjar anglès.
Allò és Anglaterra, però està molt bé, de veritat.
Que tots els oients de Mosega la Poma, ja sabeu, els que sou habituals ja ho sabeu, els que no i ets escolteu per primer o de les primeres vegades, que sapigueu que sempre, qualsevol cosa que esmentem, sigui durant la tertúlia, sigui durant les propostes, trobareu els enllaços
a
mosegalapoma.cat. Jordi.
Jo, quan es diu allò de les propostes, m'ha vingut al cap de seguida. La esperadíssima reedició del Miracle Man de l'Alan Moore, que ha sortit, em penso que el mes passat o fa dos mesos, deu anar pel volum 3, amb una edició de luxe. És una, per problemes de drets, és una edició que no s'havia pogut dur a terme altre cop. Per mi, és molt superior a Watchmen i a V de Vendetta, molt. Per mi és l'obra cumbre de l'Alan Moore.
És impossible.
I el que sí que em fa molta gràcia és que, com que l'Alan Moore s'ha tornat així com una mica gilipolles, si sí, ara no vol figurar en les seves obres antigues, quan obres el còmic posa guionista, diu el guionista original.
Jo sabia que les pel·lícules no es posava, però no sabia que en reedicions
ni en la reedició, però Miracle Man és un còmic que comença una mica estrany i és per mi l'autèntica definició de com seria un superheroi si existissin de veritat, una cosa que ja us avanço, no acaba gens bé.
I venim d'aquí bé.
No hem escoltat pràcticament res de tot el dia en tot el programa d'en Josep. Josep, no vols fer cap recomanació o proposta? Tu segur que tens alguna, d'alguna lectura o alguna cosa que sempre ens fas.
Bueno, doncs primer felicitat en Marc per recomanació de l'últim programa
o
de música,
penúltim.
O penúltim, boníssima.
El Different Shades of Blue d'en Joe Bonamassa.
I un llibre que està bastant bé, el que no recordo ara l'autor, que es diu... Algo així com d'Empathic Society o alguna cosa així, de Societat Empàtica.
Empathic Society?
Sí, em sona. Això és Rifkin? No.
Google ho sap. O Amazon.
Google i Amazon. Google.
I mossegalapoma.cat també, que estarà l'enllaç amb l'autor, no pateixis.
Francament interessant, també.
Sí, sí. Digues.
Última proposta molt ràpida és... Ja que se suposa que m'escolta gent, no?
Sí,
bueno,
sí,
alguna. Ens escolten.
A tenor de la transfer out d'Amazon, sí. Sí,
és realment sorprenent, sí. Però sí.
Aneu a veure música en viu? Va, en sèrio. Aneu a locals petits on toca la gent?
Hosti, a Gràcia n'hi ha un
fascinant. No hi ha res més fantàstic, sí, de veritat.
Clar, sí, d'acord amb tu.
Hosti, No n'hi ha prous.
Sí, sí, i és igual que proveu.
Sí, el gènere que us agradi tant és, però aneu, deixeu els CDs i els MP3 a casa, un dia hi sortiu a la nit i aneu a sentir com la gent toca allà davant vostra, i hosti, és meravellós.
A més, ara és el Festival Internacional de Jazz Boydam, sí, i sí, hi ha una quantitat de concerts impressionants en sales grans i petites. Mm. El llibre és d'Empathic Civilization i és de Rifkin.
Vale. Molt bé, doncs ara estava sonant ja la música de que ens toca fotre al camp i marxem. La setmana vinent a Mossega la Poma ens visitarà el periodista i escriptor Òscar Broc, amb qui parlarem, entre altres temes, precisament de sèries de televisió.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriment, idees, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat. Ens trobareu a Twitter @mossegalapoma, al grup de Google Plus, i ja no dic més lo de Facebook perquè el Tomàs no m'accepta, li vaig enviar la sol·licitud d'amistat i no m'accepta.
És que ni m'ha arribat per correu, eh?
Eh?
No m'ha arribat per correu.
Bueno, jo miraré, jo diria que ets tu.
Tinc les comunicacions tancades.
A veure si no ets tu i li estic allà enviant a un altre Tomàs Maltanares.
I no oblideu
oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Fins la setmana vinent, adeu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.